Gràcies per tornar al plenari. Ja és la darrera sessió de la jornada, de la primera jornada. Sabeu que dimecres vinent hi ha la segona jornada, que té la mateixa estructura que aquesta. Tot i que sabeu que hi hauran els dos, seran, les dues sessions seran en format taller. Ara farem una mica de retorn del que s'ha parlat i el que heu debatut o parlat o conversat aquesta estona de converses. La idea és que per cada grup que érem una persona representant faci una petita síntesi, un petit resum de les idees més rellevants, més importants que han sortit durant l'estona de debat, i després tindrem el micro obert per qui vulgui, no? A nivell individual o grupal, però altres persones que no siguin la representant puguin parlar també sobre allò que ha aparegut a les converses, vale? A l'estona de conversa. Aquí teniu el pòster també, el mural, que podeu enganxar les idees, no? que us han marcat més de l'estona de debat. Vale? Teniu en Víctor i a la Marta, que agafarà aquest micròfon, i la idea és que tothom ha de parlar amb el micròfon perquè se senti, d'acord? Gràcies. Vale.
Algú que vulgui començar? Sisplau. Una mica què és el que les conclusions a les quals heu arribat. Sí? Espera't, on està la?
Bueno, pues, bon dia un altre cop. De la primera pregunta, amb el meu grup, de si tots fóssim iguals, tot seria més senzill, hem arribat una mica a la conclusió de que, a veure, senzill és, perquè tots d'alguna manera pensem de la mateixa forma, tenim les mateixes idees, i el que passa és que no tindria sentit la vida. És a dir, nosaltres aprenem a partir de la interacció i aprenem més i adquirim més coneixements a partir de la diversitat d'idees i d'opinions que tenen cada persona i els seus valors. Estic aquí. Llavors, creiem que sí que seria més fàcil, però que no seria el més adequat. O sigui, no tindria sentit la vida viure-la si tots fóssim iguals. La gràcia és que siguem diferents i que hi hagi aquesta diversitat, perquè al final la diversitat és la que dona la riquesa i és la que ens fa rics. Per tant, i no hi hauria aprenentatge. Així que aquest és el nostre mini resum d'una mica tot aquesta primera pregunta. Passo a la tercera, si algú té preguntes o bueno, no sé. La gent que està visquent al carrer està viva o morta? A veure, és molt complicat parlar d'aquest tema, però nosaltres ens hem enfocat sobretot en les persones que viuen per elecció pròpia. És a dir, si tu, per elecció pròpia, sabent els riscos que tens de viure al carrer, vols fer-ho igualment, doncs crec que és com que, a veure, en ningú moment estem morts, estem vius, però el que passa és que suposo que morts de sentiments en aquelles persones que s'han vist obligades a viure en aquesta situació, no? Llavors, si tu has decidit viure en aquest tipus de vides, no, de carrer, estant aïllats de la societat d'alguna manera, doncs estàs visquent però d'una forma diferent. Així que jo crec que tots d'alguna manera o altra estem vius, però el que ens diferencia són aquests sentiments, no? Jo ho vull fer perquè vull, o jo ho faig perquè, bueno, jo estic en aquesta situació doncs perquè m'he vist obligat. Així que no tenim una resposta concreta a aquesta pregunta, doncs estem tots vius, sí, però alguns s'han vist més, es veuen més morts que altres, doncs en les situacions en què els ha tocat viure. No sé si s'ha entès. He filosofat bastant. Bueno, de la segona no me recordo ni de la pregunta, i com que no hem tingut temps, si algun altre grup vol aprofunditzar, endavant.
Nosaltres hem tractat principalment la segona, que, o sigui, la pregunta era: els projectes artístics educatius han de prioritzar l'aprenentatge. Doncs el que hem principalment dit és que els projectes artístics, quan prioritzen l'aprenentatge, el que passa és una mica que es perd l'essència del que és l'art, no? L'art és una forma d'expressar i comunicar, i conseqüentment ens trobem que hi ha un aprenentatge al darrere, però si fiquem com a eix principal el que és l'aprenentatge, doncs es perd la perspectiva de l'art. Hem diferenciat molt quan es crea un projecte artístic per fer un producte final, o sigui, en una classe es planteja fer un teatre per fer davant dels pares i queda superbé, no? Però al final les metodologies que s'estan duent a terme per fer el teatre és bàsicament que els nens aprenguin el guió com un lloros i després vomitar-ho davant de l'escenari per quedar bé. Per nosaltres això no era un projecte artístic com a tal perquè es perdia aquesta essència, no? Llavors el que plantejàvem era que l'art és més com una eina o una metodologia per arribar als fins, no? L'objectiu no és el teatre, sinó l'objectiu és fer art, no? I també és el deixar que això sorgeixi. Ara mateix, o sigui, a les aules tenim els nens, els infants com sempre pensant, sempre fent coses i l'art també és sorgir, no? Deixar-se expressar. Si no deixem aquest espai per ser creatius, doncs no serà art per nosaltres. I també com s'ha pervertit aquest art. Al final, o sigui, bueno, el que deia abans a la conferència, que el conservatori es fiquen molt en la tècnica o els esports, no? Que l'objectiu final és el producte, el partit, la cançó que surti bé i no el disfrutar mentre estem fent. I doncs tornar en aquest disfrutar, en aquest fer i a fer l'art. No com... Això, no em vull dir.
Bueno, nosaltres hem fet primer la pregunta 1, l'única que ha donat temps, sobre si tots fóssim iguals, tot seria més fàcil. Hem començat, primer de tot, veient diferents tipus de visions, des d'una visió burocràtica o des d'una visió més humanista, més moral. Des de la visió més burocràtica hem vist que, des de l'Estat, doncs som números, hi ha el mateix nostre el DNI, i llavors hi ha una heterogeneïtat. Si tots fóssim iguals, tot seria més fàcil, classificació, burocràcia, etc. Però en canvi, des d'una visió més humanista, més moral, més donant valor a l'ésser humà, doncs veiem això, que ens fa falta una necessitat de complementar-nos, per això ser iguals ho està traient, no? Llavors, clar, el que ens fa diferent és aquesta essència humana, no? De ser diferents, de ser iguals, de complementar-nos. Llavors, clar, això ho hem relacionat amb el punt 3 sobre si estaríem vius o morts. Si fóssim iguals, estaríem morts. Llavors no estàs vivint. Una cosa és viure, l'altra cosa és ser present, viure-ho, ser diferent, etc. Llavors, Wesky, hi ha molts apunts, hem tocat molts punts, moltes coses. Què més? Després hem començat dient, bueno, però també pot ser, no hi hauria racismes, no hi hauria doncs, diferències, no hi hauria discriminacions. Però clar, si tornem a aplicar una igualtat per tothom, ens estaríem exemplificant amb uns totalitarismes. No sé, recordem l'època franquista o altres estats que són totalitaris, que hi ha el mateix currículum per tothom, el mateix tipus de vestimenta, ordre, igualtat, etc. Llavors, aquí també ens hem qüestionat què vol dir ser iguals. Quina terminologia ens estan referint a aquesta pregunta? És una igualtat de valors, de drets, o és una igualtat que ens està anul·lant? Llavors, la mateixa, o sigui, el benefici d'aquesta igualtat recau en la desigualtat al final. I també per últim, és que hi ha moltes coses, també ho estem veient aquí des d'un etnocentrisme, no, europeu, blanc, pot ser la igualtat per una persona que viu en una cabanya és diferent, no? No sé, nosaltres estem referint amb valors europeus, de persona blanca, cis heterosexual, privilegiada, etc. No sé, hem vist això, en plan, no hem volgut donar una resposta concreta. En plan, hi ha molts matisos entre blanc i negre.
Nosaltres no hem respost a la, no sé si la primera o la segona pregunta, dels projectes educatius, de si l'objectiu és l'aprenentatge. I bueno, hem pensat pues, que d'entrada ens venia que l'important és gaudir de l'art i que i que si hi ha molt aquesta intenció, no, d'imposar aquest aprenentatge, no, de que sigui algú molt, això, com molt actiu de la persona que està transmetent, es perd una mica, doncs, aquesta essència, no, de gaudir, d'experimentar i, bueno, llavors pensàvem que per una part, tenint en compte més activitats dirigides en l'entorn artístic, sí que potser hi ha d'haver una mica d'intenció, si la idea és que es mogui en l'altra persona, no? Algú, sí que hi ha d'haver una intencionalitat, però més des d'aquesta possibilitat de que en l'altra persona es mogui el que s'hagi de moure i que l'altra persona aprengui el que hagi d'aprendre, perquè si tu tens com a estructurat amb això, vull que ells aprenguin això altre, no tothom vivint l'art de la mateixa manera ni tothom extrem les mateixes coses, no? Llavors proposàvem, doncs, aquesta flexibilitat i aquesta espontaneïtat una mica, no? I de l'altra pregunta, de si el... Salut! Salut! I sobre si les persones que viuen al carrer estan vives o mortes, bueno, hem arribat sobretot a la conclusió que hi ha molta desconeixença i que tenim molts prejudicis i ens costa, doncs, moltes vegades entendre la realitat d'aquestes persones, perquè pensàvem, bueno, què vol dir estar viu? Què entenem per estar viu? No? Perquè si entenem per estar viu és ser feliç, perquè potser pensem que aquestes persones no són felices, tots són feliços aquí, no tenim sostre, la majoria, entenc que, no? Però potser molts no ho som, de feliços, no? Llavors era com ho podem mesurar, no? Llavors pensàvem que hem entrat molt en el debat de les seves necessitats, de si és que no s'estan atenent, de com podríem atendre-les, de com des de la nostra posició ens costa, doncs, això, entendre què és el que ells necessiten i molt aquesta deshumanització, en el sentit de que moltes vegades pensem que potser no són capaços d'entendre què és el que ells necessiten, no? I bueno, hem parlat així una mica de tot i res.
Vale, doncs nosaltres hem pogut així tractar les tres preguntes i moltes coses que heu dit ja més o menys coincidim, o sigui que intentaré ser bastant breu, no intentar parlar del mateix. Sobre la primera, de si seria més fàcil una educació, bueno, que tot sigui més igualitari, considerem certs aspectes que no, perquè, per exemple, si les persones com a tal tots som iguals, no n'hi hauria aquesta llibertat, no tindríem una identitat. O sigui, tampoc tindríem aquest criteri propi, no podríem opinar, perquè realment seríem com uns clones, o sigui, ens veuríem pel carrer i seríem uns clones, o sigui, robots de nosaltres mateixos, o sigui, no podríem opinar, o sigui, bàsicament tothom tindríem la mateixa opinió. I aspectes en què potser sí que seria més fàcil, sí, considerem que el tema de política i economia, clar, n'hi hauria més igualtat, però què passa? Tothom estaríem d'acord amb tot, no n'hi hauria, per dir-ho així, una opinió pròpia o destacable. O sigui, llavors es qüestionen de realment seria necessària l'educació, perquè si evidentment tothom opinem igual, considerem que tot estaria bé, no? Llavors, sobre el tema de la segona, nosaltres hem considerat l'aprenentatge, ja que quan nosaltres fem un projecte artístic, considerem que aquest aprenentatge és una cosa que ja va de la mà. Independentment del tipus d'art que fem, aquest aprenentatge ja forma part d'aquest art. Tenim aquest art que és el corporal, ja sigui si fem futbol, bàsquet, ball, el que sigui, clar, el cos, nosaltres aprenem a fer certs moviments amb el nostre cos. Però després també trobem aquest aprenentatge intern nostre, que són els valors que potser tots aquests projectes que es poden ensenyar. O sigui, la manera de pensar, la manera d'actuar, la manera de bueno, les nostres opinions. I és això, nosaltres creiem que aquest aprenentatge és, evidentment, l'art, hem de potenciar l'art, però creiem que l'aprenentatge en si com a tal ja està acompanyat. I sobre la tercera pregunta, nosaltres volíem enfocar-ho en què, també en com nosaltres li podríem respondre a la filla. Però bàsicament hem dit que aquesta persona biològicament està viva, sí, però socialment, o sigui, socialment no ho estaria. Per què? Perquè no participen a la societat, o sigui, s'han com exclòs. Què passaria? Que és com si la seva identitat de cop i volta doncs, ja no existís, no formessin part de res. Llavors, el problema que hi ha és que les persones que es troben en aquesta situació, nosaltres com que les eliminem, o que estan en aquesta situació per algun motiu, i realment hi ha gent que per desgràcia, per voluntat pròpia ho decideixen, però altres que no tenen cap altra opció, per, ja sigui per... Bueno, per les circumstàncies de la vida que han d'estar ja sí o sí. Llavors, creiem que el que li podríem respondre és que realment hi ha una falta d'empatia en aquesta societat, que evidentment podem dir moltes coses, però realment a l'hora d'actuar no es fa res. O sigui, per molt que tu li diguis a la nena, és una persona que, per desgràcia, la societat l'ha exclòs, però... Si no li ensenyes a què s'ha d'actuar, dir les coses no ens serviria de res. I bueno, més o menys.
Hola. Ai, sí. Vale, també han sorgit forces coses ja en el grup. Sí que volia afegir que m'ha sobtat aquesta visió més artística que has comentat, on hi ha aquesta expressió lliure, perquè, bueno, més mira, de pas començo per la 2. Perquè nosaltres hem parlat de que creiem que l'aprenentatge és inevitable, no? O sigui, l'aprenentatge no només ho podem acotar en tot allò que ve donat per l'escola i més ara i més d'on venim nosaltres, que jo principalment recordo matemàtiques, català, no? No aquest aprenentatge en valors o així, que inclús sovint és un aprenentatge inconscient, és a dir, i sobretot amb el tema de les arts, tu aprens sense a vegades ser conscient de que estàs aprenent a tenir aquest raonament crític, a normalitzar aquesta diversitat i aquestes diferències i així. Llavors, per això parlàvem d'aquest aprenentatge inevitable que, sobretot amb les arts, és. Llavors, com s'ha comentat abans a l'inici de tot, com era? Que la cultura no es pot desvincular, no sé si era no sé si la paraula ha dit educació, pedagogia. Llavors, si no, perdoneu, és que estic molt peix. Si no es poden desvincular, per suposat que l'aprenentatge ha de ser una prioritat en aquesta transmissió de projectes o el que sigui. Ha de ser també un fi prioritari. Llavors ja aquí també podria entrar la pedagogia en adequar els mètodes per fer-ho segons el públic al que et vols dirigir, etc. I a la pregunta 1, la tercera sí que no l'hem tractat massa, llavors parlaré més de la 1. Que era el tema de, bueno, si tots fóssim iguals, si seria més senzill. Hem parlat també de que aquestes diferències són inevitables al final. És a dir, per molt que fóssim tots iguals o hi hagués aquestes agrupacions per persones iguals, sempre hi hauria alguna cosa que ens diferencia de les altres, començant per el propi caràcter, la manera d'actuar, els valors que les coses que ens diferencien en si. Llavors, poder tornaríem i faríem un pas enrere en la història on hi hauria d'haver un control, segurament a través del càstig, per reencaminar les persones a aquesta igualtat. Què més? Ah, sí, també hem parlat de que... Segurament tot això que, o sigui, les coses iguals serien més senzilles, per tant, més fàcils. Però per què l'alternativa més fàcil sempre ha de ser la millor o la més bona? Bueno, també hem dit que de la diversitat també s'aprèn i que en comptes d'intentar fer que tots fóssim iguals i seguir aquest camí fàcil o senzill, per què no intentem reencaminar-ho en normalitzar aquesta diversitat i aprendre de les diferències? I ja està.
Diria que ja no queda ningú més, no estic segur. Llavors, ara no sé si obrim un torn per si voleu discutir o volem discutir alguna de les qüestions que han anat sorgint. No sé si la Gemma o l'Ester volen dir alguna cosa, o l'Edgar o... S'han dit moltes coses, sí.
Sí. La primera, gràcies. Gràcies perquè de veritat que espais com aquest són un regal, eh? I us ho dic molt sincerament. La segona, és que no hi ha respostes úniques, no? Als temes que hem plantejat, i justament ha estat molt bonic veure la diversitat de mirades, no? Que hi ha hagut sobre els mateixos temes. Tot seria més senzill si tots fóssim iguals, ho heu anat dient. És impossible que siguem iguals. Dos, tots iguals és el totalitarisme. No sé si heu vist una pel·lícula que es diu La Ola. Si no l'heu vist, sí, i una obra de teatre, és aquest experiment, eh? I per tant, recordar sempre això en clau d'educadors i educadores i pedagogies és fonamental, sobretot en els temps que ens toquen viure, perquè malauradament és molt fàcil defensar la igualtat des d'una perspectiva totalitària. Molt fàcil, que és el que es fa. I és molt fàcil justificar que si tots anem vestits igual com eren els uniformes escolars fa uns anys, estem anul·lant les classes, que és el que fan a l'aula. I és molt fàcil justificar que si tots penséssim el mateix no hi haurien guerres. Potser no hi haurien guerres, però com heu dit molt bé, tampoc hi hauria aprenentatge, ni hi hauria capacitat crítica, ni hi hauria creativitat, ni hi hauria possibilitat de ser qui ets. Jo el que sempre acabàvem contestant en relació a aquest statement era: iguals aquí. Perquè ser iguals vol dir iguals a algú, no? Qui defineix el perfil? Qui defineix el bé? Qui defineix com s'ha de ser? Si només ho defineix una persona, tenim un problema molt greu, no? I en quant als temes d'aprenentatge en relació a les arts, m'ha encantat que veiéssiu les diferents perspectives, perquè en realitat el debat és aquest i està sobre la taula, no? Evidentment, qualsevol experiència estètica i artística viscuda és en si mateix un procés d'aprenentatge, però compte, perquè també hi ha molts processos d'aprenentatge en clau negativa, no? I això segur que totes en tenim experiències. Llavors, el paper del pedagog, de l'educador, és justament acompanyar aquests processos, perquè en el cas de que siguin negatius, que pot ser en la vida que ens toca viure, reconduir-los i canalitzar-los cap a un aprenentatge significatiu positiu. No és fàcil el tema artístic. Els artistes i les artistes són persones igual que els educadors i les educadores, i les tendències malauradament són les que són, i les pedagogies tòxiques són les que són. Per tant, jo per això insistia molt que la clau dels projectes artístics educatius en aquests moments és que ens hi posem a treballar de valent des de les dues mirades i que trobem de veritat les maneres d'hibridar les dues qüestions, reivindicant sempre la qüestió, no m'agrada la paraula, excel·lència, però sí que el Sege Laberge deia que hi ha art quan la persona que està fent alguna cosa sent que allò és estètic o artístic, i la persona que ho està mirant o escoltant també. En aquí es produeix el fet màgic de l'experiència estètica i artística, i pot ser qualsevol cosa, però hi han d'haver-hi aquests ingredients. Esther, te deixo el tema dels morts.
Dels morts, dius?
Quan parlem d'iguals, no? Iguals amb qui? Iguals amb... No. Vaig estar aquí, és això molt difícil. Deixa'm-ho ben major. No, iguals amb qui i iguals en què? Si féssim més preguntes, diria quanta gent d'aquí estaria d'acord amb la renda mínima universal? Aixequeu la mà. Quanta gent d'aquí estaria d'acord amb la renda mínima universal? Sabeu què és la renda mínima universal? Ai, ara us vol posar un compromís. Sí? Estaria bé que fóssim iguals amb la renda mínima universal? No és exactament això. No siguis, això és demagògia. Exacte. La renda mínima universal hauria de ser una renda que garantís el compliment dels drets universals, dels drets humans. M'ha sobtat que digueu que hi ha gent que decideix viure al carrer. Quan algú decideix viure al carrer és que no ha tingut alternativa. Si parleu amb gent que viu al carrer, us ho explicaran. Un tema important, per exemple, que l'altre dia en el 15è aniversari de Punt de Referència parlava l'Osman. L'Osman va marxar de Ghana, és escriptor en aquest moment, va marxar de Ghana als 13 anys, va arribar a Barcelona amb 18 anys, va fer un periple de 5 anys de travessa per Àfrica, va travessar el desert amb 46 persones al desert saharaui i va arribar a l'altra banda, només eren 6. I ens va dir, i ens va deixar muts i mudes, que quan va arribar a Barcelona, les dues primeres setmanes a Barcelona, fins que es va trobar la gent de Santa Anna, que és com la gent de la sopa d'aquí, es va sentir més invisible i més sol que el desert. Sabeu? Invisibilitzem contínuament. No mirem des de la jerarquia, no mirem des del privilegi, no mirem des de l'endocentrisme, que deia el company, no mirem des de la supèrbia. Vestida de bonisme, però supèrbia, al cap i a la fi. De les coses més dures que et passen quan decideixes des de la supèrbia, jo sempre dic, jo sóc gente bien, sabeu, família tipus Santiago Rusiñol, gente bien. Quan et comences a trobar amb persones que no han tingut la mateixa atzar que has tingut tu i que et van posant al davant del mirall la quantitat d'estereotips i de prejudicis que tens, que no tenies ni activats en la teva consciència, les sotregades són estupendes. Quan aquestes persones tenen 13 anys i 14 i 15 i tu en tens 40, 42, 44, acceptar que l'altre és qui t'està ensenyant a tu és un procés de menjar-te l'ego, és un procés de deixar de banda creences i, no? I a vegades discursos molt grandiloquents i posar-te en un altre lloc. I aquest és un exercici que no para mai almenys les persones que jo penso que intentem fer-lo, no parem mai de fer-lo, m'explico? I quan fem processos d'aquest tipus, sempre... Jo estic començant a escriure, quan tingui 80 anys poder acabaré, i només sé el títol del que estic escrivint. No, també escric coses a dintre el títol, eh? Però el títol es diu La corda corba d'una funàmbula. La corda corba, Mafalda, d'una funàmbula. Perquè les coses no són iguals o diferents, no són, per mi. Les coses sempre tenen molts matisos. No és procés i resultat, és procés, o sigui, no és procés o resultat, és procés i resultat. Sí? Les performances educatives ben processuades són un element imprescindible perquè ens motivi i per aquesta suposada excel·lència que posava entre cometes la Gemma que té a veure amb que em continuï passant aquesta emoció quan jo sento que estic fent una aposta estètica col·lectiva i quan qui la rep també ho sent. Sí? Perquè si no, l'altre és... tampoc ens hem d'enganyar. Sí? Educar vol dir acompanyar a créixer l'altre. Per tant, l'altre s'ha de sentir cada vegada més excel·lent en allò que fa. Perquè si no, es desmotivarà una altra vegada. No? I tornarà a dir-te això per aquí. Ah? Que vigilem amb aquestes coses. I després, viu o mort, jo si una criatura de 7 anys em pregunta això, em cago a les calces. Perquè us asseguro que no tinc ni idea de què contestar-li. Segurament li preguntaria, més que voler-li contestar. I li preguntaria, ah, sí, i per tu què és estar viu? I aleshores comencem a parlar. Què és el que heu fet aquesta estona? A quina conclusió heu arribat? A cap. A quina conclusió hem arribat la Gemma i jo? A cap. Però què fem? Seguim pensant. I seguim preguntant-nos. Doncs benvinguts al club. Gràcies.
Us en deixo una altra de la Lali perquè seguiu pensant després d'això, però que també és boníssima. Sí. Hi ha un llibret de la Lali que es diu Aprendre a mirar o alguna cosa així, i n'hi ha una altra que és fantàstica, que és una mare que li està llegint un conte al seu fill i la nena se la mira i li diu: mare, tu quan llegeixes què mires, el blanc o el negre?
Aquesta és boníssima.
Jo vull fer dos comentaris, un que té a veure amb el context i com que has fet referència avui a la Marina Garcés, vaig a llegir un text, un fragment molt breu de l'Escola d'Aprenents de la Marina Garcés que té a veure amb el context. Diu: vivim en un món de sistemes altament complexos i al mateix temps permanentment desbordats. Capturem talents, temps i atenció en la mateixa mesura que expulsem vides i destruïm expectatives. Cada individu és vist i avaluat com un potencial, alhora que és tractat com un possible residu que s'han de reciclar tantes vegades com sigui possible abans de ser definitivament descartats. I alhora, no, Gemma feia referència que l'aprenentatge, no tot l'aprenentatge s'hi val, diguem, no? I que té a veure amb aquest aprenentatge de la pedagogia, que és un aprenentatge amb sentit social o amb una visió més crítica, no? I en relació a això diu la Marina Garcés, diu: com més informats, més dominats per l'actualitat. Com més connectats, més lligats a la societat de consum i als seus ritmes. Com més formats, més adaptats i més crèduls. L'accés al que diem coneixement no ens fa més lliures ni més capaços de participar críticament i en igualtat de condicions en la vida social. Per tant, no, diríem, l'art sí, però amb uns paràmetres, no, i amb una visió crítica.
O sigui, al final no és el què, és el per què i com. No? Pensant en preguntes. Perquè més aviat l'art s'ha fet servir per qui en sap, qui no en sap, qui és expert, qui no és expert, especialment en els països catòlics. Els països protestants d'Europa han tingut una altra cosa, perquè el senyor Martí Luter va fer una cosa que va ser traduir la Bíblia. Sabeu? I aleshores resulta que la gent que anava als oficis entenia el que deien. Que és un tema important, perquè clar, mentre ho deien en llatí no en tenien ni pajotera. Sí? I aleshores, a més, va traduir a l'alemany tots els cants, que són els corals, que després Johann Sebastian Bach i altres músics van, i els cantava tota la congregació. I quan vam arribar al segle XIX, es van començar a fer en les parròquies, parròquies no, les esglésies protestants, grups de jazz, grups de que continuen avui, te'n vas a Suècia o a Alemanya, flipes. No? I Elisabeth Edelsberg, per exemple, quan es va fer, no sé si heu llegit La maternitat d'Elna, que és un llibre fantàstic que parla dels camps de concentració d'argelers i de tot el tema, l'Assumpta Montellà ens va fer la visita, l'escriptora, i ens va explicar com va conèixer Elisabeth Edelsberg, que va ser la que va fundar La maternitat d'Elna, li va dir: ai, tu ets periodista, ah, molt bé, molt bé. I dirà: i quin instrument toques? Li va preguntar ella. Perquè aquesta senyora era suïssa.
ningú a Alemanya i a Suïssa durant els anys 70, 80, 90 passava per l'escola sense tocar instruments. Tots els nens i nenes acabessin sent metges, pedagogs, infermeres, és igual. Sí, tots havien fet art. Sí, fem art. Fem-lo com a persones. No cal que penseu com l'ensenyareu. Això no cal que ho penseu gaire. No feu gaire cas, això. Feu art, practiqueu-lo i després l'encomanareu. Perquè el que encomanareu és la mirada. Sí? I l'esperança, això que diu aquí, no? L'esperança ens fa, es fa indispensable per l'existència. Paulo Freire, el poder. Això sí que ha de donar el poder. Sí? Vinga, pelante.
Val, bé, no sé si havia de dir alguna cosa respecte al debat. M'ha encantat el que heu dit. La veritat que moltes de les coses de l'assignatura que feu amb mi, algunes que heu fet amb mi, les treballem i em fa il·lusió que vagin sortint una vegada i una altra. Sé que es treballa molt al grau de pedagogia tots aquests temes i bueno, m'agrada molt que sigui així. Gràcies per haver participat. Dir-vos gràcies a les ponents i al les altres persones que heu participat, voluntàries, etc. Dir-vos que el tema de l'art i de la cultura, no? Segueix vigent, la importància de l'art i la cultura per l'educació, per la pedagogia, per la formació de la ciutadania, per l'equitat, aquesta paraula que no ha sortit, que era que hi ha una diferència entre la igualtat, no? i l'equitat, que és bastant rellevant també, no? per el tema que tocàvem. I com l'art a vegades s'utilitza des d'instàncies del poder, no? I per especular, per crear elites, per fer art washing, que dic jo, no? Del Caixa Forum, vinga, vinga logo de la Caixa. I no? Vull dir, com l'art és tan bonic i tan democratitzador i tan facilitador de la pluralitat i alhora pot arribar a ser una eina de destrucció massiva també segons com s'utilitzi, no? Perquè tot és com és en funció de com ho manegues, no? Una mica.